Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. La Fiscalia investiga si el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha enviat un mosso d'esquadra a fer d'escorta de Carles Puigdemont a Bèlgica. Seria el policia que acompanya l'expresident català quan el van detenir a Alemanya i que va ser nomenat després assessor de seguretat. La denúncia la va presentar Ciutadans i, segons l'acusació pública, aquesta contractació podria ser un delicte de prevaricació i malversació. La Fiscalia demana al cap de la policia catalana informació de la feina que fa aquesta gent, el sou que cobra i quina és la seva situació administrativa. Canviem de qüestió, però seguim parlant de política catalana, perquè aquest matí en el judici per l'1 d'octubre diversos advocats de la defensa han posat de manifest que s'està posant en perill, diuen, el principi de contradicció i que, per tant, es vulnera el dret de defensa. L'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, Andreu Van den Einde, ha tornat a sol·licitar un vídeo com a prova documental en l'interrogatori d'un guàrdia civil sobre la intervenció de l'1 d'octubre a Can Barris i el president del tribunal, Manuel Marchena, ho ha tornat a denegar. Mentrestant, diversos agents de la Guàrdia Civil han declarat avui en el judici al Suprem per la seva participació en els escorcolls i actuacions del 20 de setembre. Un d'aquests agents ha dit que mentre feien l'escorcoll, el 20S, unes persones es van anar agrupant més enllà del cordó policial i van arribar a ser-ne gairebé 300. Van demanar ajuda als Mossos, segons ha dit, i s'ha queixat que no hi van enviar antidisturbis, només una patrulla de seguretat ciutadana. I encara sobre la qüestió política, destaquem que el síndic de Greuges demana a la Generalitat que retiri els llaços grocs i les estelades que hi ha en edificis públics per mantenir la neutralitat política. Rafael Ribó ha indicat que és una mesura temporal i que només es tracta de fer-la durant el període electoral. El president Quim Torra havia encarregat aquest informe al síndic sobre la presència dels llaços després que la Junta Electoral Central donés dilluns 24 hores per retirar-los. I Carme Ruscalleda rebrà el Premi Nacional de Cultura com a ambaixadora de la cuina catalana arreu del món. És la primera vegada que la gastronomia s'incorpora als guardons que atorga el Consell Nacional de Cultura i de les Arts, el CONCA, que aquest dimecres ha fet públic els 10 premiats del 2019. El jurat considera que la xef maresmenca, Carme Ruscalleda, és la dona amb més estrelles Michelins del món i que ha estat capaç de combinar l'avantguarda i la tradició culinària del nostre país des de la reivindicació del producte arrelat al territori. I acabem aquest informatiu explicant-vos que el caputxí Eduard Rei ha estat escollit aquest matí nou president de la Unió de Religiosos de Catalunya durant l'assemblea celebrada per aquest col·lectiu que agrupa tots els religiosos, religioses i consagrats catalans. Substitueix Màxim Muñoz, claretià que ha estat 8 anys en el càrrec. Fins aquí l'actualitat, de seguida al Mirador. Avui parlem de Nicaragua. Abans, però, el pensament del dia amb Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Bon dia. L'Església, a través de les delegacions de Pastoral de la Salut, fa anys que s'esforça a promoure una nova sensibilitat entorn al malalt en situació terminal i els seus familiars per poder integrar des de l'Evangeli aquesta realitat en la pròpia història personal. Això comporta reconèixer les pors, els estats emocionals i les diferents necessitats de les persones en aquests moments decisius. Tenir en compte les necessitats espirituals dels malalts terminals perquè puguin ser ateses adequadament, de manera natural, donar a conèixer les noves formes d'assistència integral i els drets dels malalts en situació terminal i promoure el voluntariat com una eina pastoral. I també incorporar els temes sobre el sofriment, la malaltia i la mort en la catequesi, tant d'infants i joves com d'adults. El fet que el sagrament de l'unció dels malalts se celebri sovint de manera comunitària a les parròquies és una pedagogia altament realista. Cal, però, que el voluntariat que acompanya els malalts terminals hagi rebut una formació específica. Segons Montserrat Esquerda, delegada de Pastoral de la Salut de Lleida, hem de desaprendre molt actituds, frases fetes, per saber estar al costat del malalt d'una forma determinada. En aquest sentit, la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull i l'Institut Borja de Bioètica amb el suport del Secretariat de Pastoral de la Salut de les diòcesis catalanes, ha creat el diploma d'expert universitari en acompanyament al procés de malaltia, que es començarà a impartir el curs vinent. Bon dia.
Ràdio Estel.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. No sé, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, i algo más sencillo, Crédito de síntesis.
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Atenció, aquest és un missatge per tots els oients. Les ràdios de Catalunya busquem una persona propera al Tibidabo que vingui a la carretera de la Rabassada per desplaçar un cotxe de 1.500 quilos a una distància de 500 metres amb l'única força del seu esternut. Si algú de vosaltres ho pot fer, sisplau, truqueu al telèfon 93 184 7241. Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
A 6 i 8 minuts. Salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Guadalupe Galisteo a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Mirem aquesta vegada novament cap a Nicaragua, perquè es va reprendre al país centreamericà un diàleg, ara de moment interromput, després de la repressió de dissabte. És un diàleg entre el govern de Daniel Ortega i l'oposició després d'una greu crisi aquests últims mesos, amb convulsions i greu violència que ha provocat desenes de morts i ferits en les protestes, sobretot des de l'estiu passat o la primavera passat, en l'últim any, en definitiva. El president nicaragüenc es va comprometre a alliberar divendres passat un nombre considerable de presos polítics, manifestants empresonats des de fa gairebé un any arran de les protestes contra el sandinisme. Després dels primers intents fracassats, ara finalment sembla que es començava a canalitzar un diàleg que té la participació d'un enviat especial de l'Organització d'Estats Americans, Luis Ángel Rosadilla, que ha influït molt per calmar els ànims, sobretot aquestes últimes setmanes. Ell i el nunci de la Santa Seu, Valdemar Stanislav Sommertag, han fet el més important perquè les dues parts es reuneixin novament en una mateixa taula. El problema és que aquesta represa, de moment, no té, com dèiem, continuïtat. Mentrestant, continua la pressió de la comunitat internacional contra Daniel Ortega i la seva dona i vicepresidenta, Rosario Murillo, alhora que Washington diu que manté converses, segons les seves paraules, franques i sinceres amb el president nicaragüenc de cara a avançar les eleccions inicialment previstes per al 2021. Ens preguntem si es pot acabar trobant una sortida a la crisi política i, el que és pitjor, a la deriva autoritària de Nicaragua. Parlem avui de Nicaragua, d'una banda, amb Guillermo Casasnovas, que és investigador a ESADE en temes d'empreses socials i doctor per la Universitat d'Oxford. Senyor Guillermo Casasnovas, benvingut, bona tarda. No és la primera vegada que ens acompanya per parlar de Nicaragua i avui li agraïm especialment que sigui amb nosaltres. També saludem Salvador Aragonès, periodista, professor emèrit de la Universitat Internacional de Catalunya. Bona tarda, senyor Aragonès.
Bona tarda.
I saludem Xisquia Valladares, és nicaragüenca, religiosa de la puresa de Maria i molt connectada amb el seu país, amb Nicaragua. Germana Xisquia, també coneguda com la monja tuitera. Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Com està?
Muy bien, gracias.
Bé, com està ara mateix el diàleg? No sé si vostè ens pot donar alguna informació de primera mà.
Bueno, creo que lo que acaba de decir usted es tal cual, ¿no? El diálogo en estos momentos está parado, allá le llaman un impasse, y se debe a la represión violenta y terrible que se sufrió este sábado pasado, que en el que los manifestantes fueron detenidos, más de 100 detenidos, y además con muy malas maneras por parte de la policía de Ortega y Murillo.
I la protesta era de les habituals aquests últims mesos, per entendre'ns?
Bueno, llevábamos meses en que en Nicaragua no había protestas porque estaban totalmente prohibidas. De hecho, si recordáis bien, la última se disparó, o sea, ya la tendencia era a disparar, a matar, y había habido ya bastantes muertos. Entonces la gente había tenido ya miedo porque se sacó una ley, la ley contra el terrorismo, y con esa ley cualquiera que participaba en una manifestación pública era acusado de golpista y de terrorista, que son pues la mayoría de los 700 presos que hay ahora mismo por este tema, ¿no? Entonces ya llevábamos meses que no había, creo que desde el mes de noviembre, que no había protestas. Al comenzar la mesa de diálogo sin que se liberara a todos los presos políticos, que era una de las condiciones que ponía la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la gente dijo que salía a protestar. Entonces la organización Azul y Blanco convocó a una manifestación en Managua. No pidió permiso a la policía porque ya se sabe que es prohibido. Pero independientemente de que no pidieran permiso, la policía sacó un comunicado diciendo que se iba a prohibir esa manifestación. Ya la gente que había perdido el miedo le dio igual y salieron a manifestarse. Uh-huh. Y claro, empezó a llegar, pero bueno, no sé si habéis visto las imágenes en vídeo, pero parecía que el Managua estaba preparándose para una guerra. Era una cantidad enorme de dispositivos militares incluso, porque eran antimotines, que son los que aquí se llaman no me acuerdo ahora. Uh-huh. Estos que van a contener todo lo
antidisturbios.
Que es desorden. Antidisturbios.
Correcto.
Aquí en España se llaman antidisturbios, allá se llaman antimotines, armados con ametralladoras AK-47, o sea, como si fueran a una guerra, cuando en realidad pues a lo que iban era a parar la manifestación pacífica de la gente que protestaba porque se continuaba la mesa de diálogo, las negociaciones, sin que se sacara a todos los presos políticos, que era una de las 5 condiciones que se habían pedido.
Sí que se n'havien alliberat alguns, no?, d'aquests presos polítics.
Se había liberado a 50 de los 777 que hay registrados, se había liberado solamente a 50. Uh-huh. Y hace como un mes se habían liberado a 90. Entonces, pareciera, la gente opinaba que se estaba utilizando a los presos políticos como moneda de cambio, y que Ortega los estaba guardando como si fueran un as en la manga para ir consiguiendo lo que quería, cuando lo que se pide es que él demuestre una voluntad de diálogo, una voluntad política de diálogo, pues dando manifestaciones de esa buena voluntad, que las que se le piden es la primera que suelte a todos los presos políticos. Mm-hmm.
Doncs bé, després d'aquest testimoni de Xisqui a Valladares, de moment l'esperança està aturada també. No sé com ho veuen, senyor Casasnova, senyor Aragonès, si volen. Poden parlar en castellà o en català, com vulguin, perquè em sembla que no s'entiende un poc en català, ¿verdad, hermana
Xisqui? Sí, sin problema.
Muchas gracias, molt bé.
Sí, jo crec que el... Sí que és veritat que el, des de diversos parts de la societat, no, jo crec que es veu que aquest diàleg no està sent sincer per part del govern. No? Jo crec que, com deia Monsenyor Báez, no, el bisbe auxiliar de Managua, l'altre dia el que no pots fer és estar a la taula de negociació dient unes coses i després al carrer fent unes altres. No? Llavors, jo crec que el que diuen molta gent és que és això, no? Que sí, perquè el diàleg continuï ha de ser sincer i anar cap a un canvi en el país. Si és només per fer una mica la papereta i després seguir, no, amb la mateixa repressió, no deixant manifestar, titllant de terroristes a la gent només per vestir-se de blau i blanc, no? O per anar a les manifestacions, doncs per fer aquest diàleg potser millor no fer-lo i buscar altres estratègies. No? Sempre des de la no violència, per suposat, però potser buscant més, doncs, més pressió internacional o altres vies.
Sí que en aquestes declaracions el bisbe Silvio Báez apuntava que el diàleg s'ha de mantenir sempre, no? Sí. No s'ha de tancar definitivament, oi, germana Xisqui? Per tant, en aquestes línies estem.
Sí, o sea, lo que dice todo el mundo, Monseñor Silvio Báez en realidad está recogiendo la opinión pública del pueblo, ¿no? Que el diálogo se quiere, nadie quiere una salida violenta de la situación. Todo el mundo, de hecho, se está manteniendo una protesta pacífica, cívica, y el diálogo todo el mundo lo ve como necesario. Lo que pasa es que no se puede dialogar a cualquier precio, ni tampoco se puede dialogar con una persona que no tiene nada más que ganas de utilizar tácticas dilatorias para ganar tiempo ante la amenaza de las sentencias, de las sanciones que puede tener a nivel internacional. Uh-huh. Y claro, por eso una de las cosas que se pide para mostrar que realmente se quiere buscar esa salida pacífica es que lo primero, sacar a los presos políticos que no han cometido más delito que salir a la calle con la bandera nacional y a veces dar agua a los manifestantes y poco más. O sea, no es que tuvieran armas, no es que hayan uh-huh. matado a nadie y, sin embargo, se les está condenando a 30 años de cárcel y más.
Sí, sí. Doctor Salvador Aragonès, sobre el diagnòstic de la situació. I
bueno, si... jo, per una part, penso que el que han dit... Vària gent, entre elles la Chica Ramírez, que la deu conèixer, la Francisca Chica Ramírez, que és una líder, ¿verdad? És una líder...
Campesina,
no?
Sí. Uh-huh.
Diu que Ortega va fer plans per netejar, diríem, tota l'oposició, no? I que, a més, en fi, i que, per tant, tota l'oposició que demanava justícia, és a dir, que, per tant... I després... També, doncs, l'oposició demana que amb els drets humans no s'hi pot negociar. És a dir, no es pot posar sobre la taula, escolta'm, dret humà número 2 o número 3, aquest sí i aquest no. No, els drets humans van... És un pacte que va junt, vull dir que o es respecten o no es respecten. Uh-huh. Entre ells, el mateix que la democràcia, que tampoc està... No es pot negociar amb... Escolti, és democràcia o no és democràcia? Pues no, escolti, és que amb això no s'hi negocia, no? Uh-huh. Bé, això d'una banda. Uh-huh. Per tant, jo crec que aquí... Jo, personalment, i això és una opinió personal, crec molt poc amb l'Ortega, amb el Daniel Ortega. Jo vaig conèixer el Daniel Ortega quan el Front Sandinista i totes uh-huh. aquestes coses. I jo amb ell no me'l vaig creure mai. Mai. Uh-huh. Era una persona molt tibada, pensava només en ell mateix, i la seva dona, crec que l'Espanyol, creure-s'hi més encara líder i indiscutible de Nicaragua. No?
És veritat que en aquesta última etapa ha guanyat dues convocatòries electorals, no? Si no recordo malament, el 2010 i el 2015.
Sí, però bueno, jo amb això...
Bueno, no,
en aquells
no
països...
Así.
No és tan així, lo de ganar eleccions, germana Xisqui?
No, porque de hecho fueron... El gobierno de Nicaragua fue demandado ante la OEA justo uh-huh. en las últimas elecciones por parte de una organización que se llama Ética y Transparencia, precisamente porque se observaron desde dentro de esta organización las elecciones y se demostró que no habían sido unas elecciones limpias. Por ejemplo, en las listas de votantes aparecían personas que habían muerto ya y que votaban. Uh-huh. Segundo ejemplo, las cédulas de identidad, que son el equivalente al DNI de aquí, que eran de municipios, de localizaciones donde él sabía que no estaban a su favor, nunca llegaron a las personas. Y todo esto está documentado. Y luego se
hubo un gran pucherazo, vamos.
Sí, sí, sí. De hecho, se documentó con fotos y vídeos papeletas electorales quemadas a montones cuando no tenían por qué estar siendo quemadas en el mismo día de las elecciones. Uh-huh. Entonces, bueno, hay una serie de anomalías que se estudiaron no solamente por Ética y Transparencia, sino por otras organizaciones también, y que de hecho se llevó a juicio ante la OEA y ganaron el juicio ante la OEA. La OEA mandó una comisión en ese momento a hacer una inspección al gobierno y no les dejaron entrar a Nicaragua, les devolvieron del aeropuerto.
Sí,
entonces,
sí.
Bueno, per tant, ja això lleva anys.
Sí, sí, i en canvi la comunitat internacional continua d'alguna manera reconeixent, no?, Daniel Ortega com a president. Potser no
exacto.
té altre remei.
Exacto.
No hi ha alternatives en aquests moments.
Que... Exacto. Sí. Bueno, de hecho es que él legalmente eliminó a todos los partidos políticos de la oposición quitándoles la personería jurídica.
Y, sí, sí.
y de hecho, no existe ningún partido de la oposición, porque el Partido Liberal, que era el de Arnoldo Alemán, al final hizo un pacto con ellos.
Uh-huh.
Y el MRS, que es el Movimiento de Renovación Sandinista, son muy afines a ellos mismos. Y no existe otro. Es que no
per tant,
ha
creat un nou règim de poca democràcia. O de gens democràcia, vaja. Ja,
allò és una dictadura total.
Ninguna democràcia. Ninguna
allò és una
democràcia,
dictadura perquè... total.
I què pot passar ara amb Daniel Ortega? Aquesta és la gran pregunta. Perquè a l'estiu el clam internacional era que plegués, que convoqués eleccions, que dimitís. Ara que, també va per aquí, suposo, almenys dins de Nicaragua.
Mira, yo creo que él a lo único que realmente le tiene miedo y reacciona son a las sanciones económicas que con las que se le amenaza desde la Unión Europea y desde Estados Unidos. Es lo único que le toca al bolsillo, digamos, porque bueno, ya sabéis la última, ¿no?, que obligó al Parlamento de Nicaragua a comprar el Bancorp, que es un banco que era suyo.
Uh-huh.
Y que estaba en quiebra porque era afín a este que cerró en Venezuela por las sanciones de Estados Unidos a Venezuela.
Bueno, él es ya millonario desde hace tiempo, ¿eh?
Sí,
desde
sí,
la
sí.
época sandinista es ya millonario este. Llevaba unas gafas de sol que costaban, no sé si eran $200,000.
Sí, no. Eso todo el mundo lo sabe.
Vamos.
Y tiene acciones incluso en algunas empresas de España y todo, ¿no?
Sí.
Pero quiero decir con esto que lo único que a él le afecta realmente es que le toquen el dinero, ¿no?, lo económico.
Sí,
entonces,
sí.
Se ha dado prisa en convocar él la mesa de negociaciones precisamente cuando se le han empezado a poner plazos para poder empezar a sancionarle a nivel económico, ¿no? Y lo que quería remarcar es que todas las personas que están en esa mesa de diálogo han sido elegidas a dedo por él, de manera que la población no se siente toda representada, como en la primera mesa de diálogo que sí, que estaba doña Chica Ramírez, estaba Mairena, estaban todos los estudiantes, Lester Alemán, etcétera, ¿no? Estudiantes, campesinos, empresarios, había académicos, es decir, sí que estaba toda la sociedad civil representada. Ahora no, ahora... bueno, campesinos están unos en la cárcel y otros en el exilio, estudiantes casi todos en la cárcel y en el exilio, no hay ninguno en esa mesa de negociaciones, y son justamente campesinos y estudiantes los que empezaron las protestas, no los empresarios.
Sí,
entonces,
sí.
¿Por qué está negociando solo con empresarios? Porque lo que le interesa es el tema económico. Y uh-huh. segundo, ¿por qué él ha elegido a las personas que van a participar en esa mesa y no ha salido por elección de los empresarios que elijan quién les va a representar, los estudiantes que elijan quién les va a representar? Pues no, sino que ha sido a dedo, ¿no?
Per tant,
pues porque son las personas con las que él está más cómodo,
un diàleg
que
més
son menos incómodas.
Uh-huh.
que queda clar que es tracta d'una taula de diàleg, com a mínim, més que dubtosa. Senyor Casasnovas, perdoni que...
Totalment dubtosa, eh? Sí. És que li parles de elegir algú, li entra un tremolor, saps? El Daniel Ortega.
El règim, que ja no li diria el règim sandinista, no? El règim orteguista, o com li diuen, el règim d'Ortega Murillo, no? Perquè la seva dona i vicepresidenta cada cop té més influència. Jo crec que ells saben que el suport de la gent, no? Del poble, que te'n diuen, ells ja no el tenen. No? Jo sempre havia sentit que el suport pel seu partit era al voltant d'un terç del país, però en els últims anys, i amb tota la repressió sobretot, això ha baixat molt, no? Llavors, l'única sortida que tenen ells és aquesta, no? Combinar aquesta repressió que segueixen fent perquè l'oposició no pugui prendre forma, diguem, i per altra banda aquesta taula de negociació fictícia que ara parlàvem, que vagi, no? Intentar que vagi destinada a l'estabilitat financera del país i això, no? Per dir, no? Per si volem estabilitat i creixement econòmic, doncs mira, no podem, hem d'anar per aquí, no? Que és una mica el que potser volen aquests empresaris que estan asseguts, i no unes reformes més estructurals, més de tot el país, que és el que volen els sectors més amplis de la societat.
Avui compartim el nostre col·loqui amb Guillermo Casasnovas, professor de SADE, i que, per cert, ha viscut un any a Managua, a la Universitat Centreamericana, on va treballar, no? Quan va ser? Quina època?
Va ser el 2010, i vaig estar donant classes...
Tot just quan va guanyar les primeres eleccions d'aquesta última etapa.
Més o menys, sí.
Que suposadament les va guanyar més clarament que no pas les segones, com ens deia Xisquia Valladares, on va haver-hi un frau, oi? Un frau reconegut per l'Organització d'Estats Americans.
Exacte.
Sí, i també ens acompanyen el periodista Salvador Aragonès i la religiosa nicaragüenca de la puresa de Maria Xisquia Valladares. Tenim una pregunta a radioestel.cat sobre la qual els oients ja poden votar des d'aquest matí, i tenen temps de fet fins demà. Guadalupe, bona tarda. Quina és aquesta pregunta?
Bona tarda. Doncs la pregunta d'avui és si Nicaragua pot sortir de l'actual crisi amb Daniel Ortega encara al poder. Teniu tres respostes. La primera és que sí, perquè és un president legítim sempre que corregeixi la deriva dictatorial. La segona és que sí, però només si convoca eleccions aviat. I la tercera, que no, el canvi democràtic passa per la seva renúncia.
Gràcies, Guadalupe. Podeu votar, amics oients, sobre qualsevol d'aquestes tres opcions. De moment ja us avancem que està guanyant la tercera, és a dir, que el canvi democràtic passa per la renúncia de Daniel Ortega, de moment amb un 70%, majoria clara. Un 20% esteu dient que sí, perquè és un president legítim, sempre que corregeixi la deriva dictatorial, i un 10% sí, però només si convoca eleccions aviat. Hi ha alguna perspectiva, germana Xisquia? I potser ja no li robarem gaire més temps, però germana Xisquia, hi ha esperances que Daniel Ortega o que convoqui eleccions o hi hagi una sortida?
Mira, yo creo que el que acabe esta crisis en Nicaragua está muy relacionado con la crisis de Venezuela. Uh-huh. A mí me da la impresión de que si cae Maduro, cae Ortega, pero que todavía queda tiempo para que esto suceda. De momento me parece que hay avances porque la gente ha recuperado la valentía que había perdido, y porque la comunidad internacional pues está pendiente, y eso es muy importante, que no bajen la guardia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tenemos ahí en la manga todavía la aplicación de la Carta Democrática de la OEA, que se empezó el proceso, pero se ha detenido de momento porque se había empezado la mesa de negociaciones. Y luego, por otro lado, yo creo que el hecho de que él se haya preocupado de reiniciar la mesa de diálogo también es buena señal, porque si él estuviera tan seguro, esto le daría igual. Yo no quisiera que perdiéramos la esperanza, pero tampoco veo una solución a corto plazo, sino que creo que todavía tienen que pasar meses para que esta solución llegue.
Totalmente de acuerdo con usted, hermana.
I veurem què passa l'any 2021, si és que la situació s'allarga fins aleshores, que és quan hauria de convocar les eleccions ordinàries.
Exacto, porque el problema de que sea él el que convoque las elecciones es que va a volver a pasar como la última vez.
Les farà la seva mida, diguéssim.
A més, el 21 se celebra el centenari de la independència de Nicaragua, no?
Sí, sí, a mi
coincidirien. Sí, sí,
1521. Uh-huh. Sí, sí. Sí. Celebrar un centenari amb una dictadura així és complicat, eh?
Sí, sens dubte.
Sí, porque él tiene comprado de algún modo al Consejo Electoral. La ley electoral la ha modificado a su antojo para eternizarse. Ya no es... La ley electoral incluso va contra la Constitución. La Constitución no permite las reelecciones y él ha modificado hasta la Constitución para eternizarse, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si es él el que convoca las elecciones, no serán unas elecciones limpias y democráticas.
Bé.
Primero, ni siquiera hay partidos de oposición.
Bé, malauradament no podem ser tan optimistes com ens agradaria, però ha estat un plaer compartir aquests minuts amb Xisquia Valladares, religiosa establerta a Mallorca des de fa ja uns quants anys, oi? I molt activa a les xarxes socials, no només parlant de Nicaragua, sinó també amb l'evangelització i amb la denúncia d'altres situacions, i sobretot de manera constructiva, oi? I creativa.
Muchas gracias.
A vostè, que vagi molt bé.
Muchas gracias. Saludos a todos.
Adiós, buenas tardes.
Són 6:45. Continuem amb Salvador Aragonès i Guillermo Casasnovas. Una pausa i tornem amb la notícia curiosa i amb l'última roda d'intervencions.
Ràdio Estel.
Fem família. Un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials. On actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten. Habitatge, esport, pobresa i economia, societat. I tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família. Cada dimecres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Trentadosè Festival Tradicionarios, el festival folk internacional de referència als Països Catalans. Dissabte 23 de març a les 6 de la tarda, 20è aniversari de la revista Caramella, amb el debat Neofolclora, cultura de masses i de consum. A 9:45 del vespre, el documental Cant al Ras, la nit del poble. Presentació del disc de Socarrel, de Jonathan Penalba. I Rascanya presenten el disc Auia. Compra les teves entrades a entradium.cat sense despeses de gestió i al Centre Artesà Tradicionarios de Gràcia. 32è Festival Tradicionarios. Més informació a tradicionarios.cat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Passen ja 6:45. Seguim amb el nostre col·loqui després d'haver tingut uns minuts la religiosa nicaragüenca de la puresa de Maria Xisquia Valladares. Continuem amb el periodista Salvador Aragonès i amb el professor d'ESADE, Guillermo Casasnovas, que ha viscut a Managua i coneix molt la realitat de Nicaragua. Amb la Guadalupe Galisteo anem a la notícia curiosa. Guadalupe, bona tarda novament.
Bona tarda, Ignasi. Doncs avui que tenim Nicaragua sobre la taula, m'agradaria recordar una història molt coneguda en aquest país llatinoamericà i que fa poc s'ha convertit en una història de perdó. Es tracta del cas del poeta i sacerdot nicaragüenc Ernesto Cardenal. Fa 35 anys, Sant Joan Pau II va apartar Ernesto Cardenal de les tasques pastorals i del ministeri sacerdotal per haver exercit el seu compromís polític al costat dels sandinistes de Daniel Ortega i haver donat suport a la teologia de l'alliberament a Nicaragua. És molt coneguda la fotografia de l'any 1983 en què Joan Pau II, durant una visita a Nicaragua, renyava públicament Ernesto Cardenal mentre el jesuïta estava agenollat. Ara, quan el religiós ja té 94 anys, el papa Francesc acaba d'aixecar-li el càstig, mesura amb la qual el cardenal queda lliure de totes les censures canòniques imposades. El sacerdot i jesuïta Ernesto Cardenal s'havia alineat amb la revolució sandinista nicaragüenca. Quan els revolucionaris van prendre el poder, va arribar a acceptar el càrrec de ministre de Cultura, que va exercir entre els anys 1979 fins 1983. Ara el Vaticà ha publicat el perdó que Ernesto Cardenal havia sol·licitat i el mateix jesuïta ha assegurat que havia abandonat l'activitat política fa molts anys. En aquest comunicat, el Vaticà també destaca que Ernesto Cardenal va rebre les visites del nunci apostòlic Waldemar Sommerstag i del bisbe auxiliar de Managua, Silvio José Báez, que va publicar un tuit en què deia que havia conversat amb Cardenal i li havia demanat la seva benedicció. Ernesto Cardenal, també poeta, és un dels autors més prestigiosos de Nicaragua, però també a nivell internacional. Les seves obres han estat traduïdes a 20 idiomes i ha obtingut reconeixements, com ara l'Or de Legió d'Honor, en grau d'oficial del govern de França, o el Premi de Pau Teodor Guaner 2014, per la seva lluita amb el poble nicaragüenc.
Gràcies, Guadalupe. La figura d'Ernesto Cárdenas representa una mica aquesta dualitat de l'Església, no?, quan és present en llocs tan convulsos com van ser, no, anem, no, va ser Nicaragua.
No, anem a veure, jo que vaig...
Vostè que coneix el cas, i era a Roma, oi, quan va passar això?
El cas, home, anem a veure, aquest senyor va ser ministre.
Clar.
Va perseguir l'Església, ojo, que en aquell temps l'Església estava perseguida, igual que ara que l'Ortega, amb l'Ortega igual. Va abraçar els postulats marxistes, leninistes. Això de la teologia de l'alliberament no se sap ben bé el que és, però les teories marxistes-leninistes que ell va abraçar...
Va tenir una deriva política molt marcada.
No, però és que vull dir, a veure, des del concili, els sacerdots no poden ocupar càrrecs.
Aquí és on volia arribar, ja no és només una qüestió...
Ser satirista, en fi, tothom ho pot ser, no?
Naturalment.
Però, ocupar càrrecs, ser ministre de Cultura...
Aquí és on hi ha la clau.
Una significació intel·lectual i d'això molt, molt precisa. Llavors va vindre Joan Pau II i li va fer el paripé de girollar-se. Però era un paripé, i això el papa ho sabia perquè els comunistes els coneixia des de lluny, no?
Clar.
I llavors, bueno, després s'ha demanat perdó. I aquest perdó se li ha concedit i li ha concedit el pare Francesc, el papa Francesc.
I em sembla estupendo. Fantàstic.
I benvingut, i em sembla estupendo, i tot molt bé. Sí, però, vull dir, va ser una època complicada, complicada.
És que més enllà de la complicació de Nicaragua, concretament, aquí hi ha un tema, i és que els sacerdots, religiosos, sempre se'ls demana dins l'Església que no actuïn políticament, no? Que no estiguin en política.
No, que no se'ls demana.
O sigui, és que estan obligats, vaja.
Obliga a no tenir càrrecs públics.
Càrrecs públics, ni militar en cap partit, etc.
Bueno, militar...
Encara es podria fer.
Però, vull dir, sobretot tenir càrrecs públics, no. I, bueno, jo sé un sacerdot aquí a Catalunya que es presenta últim de la llista, de no sé quina llista, d'un poble.
Però, vaja, sembla que no serà elegit, no?, si és l'últim.
No serà elegit.
Però tampoc és recomanable, vaja.
Però tampoc és massa recomanable, no?, perquè, és dir, fas part, fas una part del poble, i l'altra part que vota l'altre, què passa, que no està d'acord amb... Bé, en fi, és tot una... Jo crec que la situació de que el clero té que estar al marge i per sobre de la política... No al marge, sinó per sobre, inclús, de la política, no?
Perquè I, en tot cas...
La política, moltes vegades, desuneix...
Encara que tingui les idees personals, un sacerdot, un jesuïta...
Tothom sabem les idees personals que té.
No ha d'estar en política activa, diguéssim.
Però, vull dir, ell ha d'atendre tothom. En fi, que no té... Això és com un metge, no? És un metge i dius, home, mira, vostè pensa el diferent de mi, doncs que jo el curo. Home, no pot ser.
Sí, perdoni, senyor Guillermo Casas Noves.
Puntualitzar, perquè jo, quan vaig estar l'any aquest a Nicaragua, amb l'Ernesto Cardenal i amb el seu germà Fernando vam compartir eucaristies i uns quants moments, i jo això de que l'Ernesto Cardenal, sent ministre de Cultura, va perseguir l'Església, posaria una mica en dubte, no? Potser sí que hi havia parts de l'Església que no estaven d'acord amb algunes actuacions, però jo almenys tota la part més d'Església de base i sobretot del costat dels jesuïtes, tot això, recolzava molt la feina que va fer i potser sí que hagués estat millor, no sé...
No ser ministre, diguéssim, no?
Però bueno, però tota la feina que va fer el Fernando Cardenal com a ministre d'Educació, amb la Creuada Nacional d'Alfabetització, la taxa d'analfabetisme del país. Va ser importantíssima, i ells en aquell moment van creure que el seu compromís amb l'Església i amb els pobres, no?, que és una mica el tema de la teologia de l'alliberament que dèiem, és això, no?, és posar els pobres al primer, no? Doncs jo crec que ells, el seu compromís, el van veure que anava per aquí. Si es van equivocar o no, doncs,
Però ell va ser advertit diverses vegades. I els hi va dir que no. Jo faig el que em dóna la gana. I quan una vegada i una altra vegada i una altra vegada dius que jo faig el que em dóna la gana i aneu-se'n a fer punyetes, doncs, home, alguna cosa es té que fer. No?
Aquí entraríem en un aspecte que segur que generaria una miqueta més de debat, però són fets passats en qualsevol cas, no?
Bueno, jo crec que tot això s'ha de passar... un tupido velo, que diuen...
No? S'ha de passar pàgina, en tot cas, no?
Pàgina,
però vaja, jo valoro el que vostès dos diuen, perquè que va fer polítiques socials positives, això...
Això no hi ha cap dubte.
El que sí que és veritat és que, almenys el que deien, és que la Rosario Murillo, ella volia ser ministra de Cultura, i com que no li van fer amb ella, li van fer a l'Ernesto Cardenal, doncs des de sempre l'ha estat perseguint molt, no?, i buscant sempre pues, com fastidiar-lo, no? I ho ha acabat aconseguint.
Bé, i en tot cas, ara, després d'aquelles èpoques, ara Ernesto Cardenal deu estar també molt preocupat als seus 94 anys, si està mínimament bé de cap, com s'ha sembla que està, sí, gràcies a Déu, sí, Déu mirar amb preocupació, no?, la situació actual de Nicaragua, que no és gens fàcil. Ho hem de deixar aquí. Gràcies, senyors Guillermo Casasnovas i Salvador Aragonès, per haver-nos acompanyat, i fins una propera ocasió. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Amb, gràcies, esperança, per sobre de tot. Seguim a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Paraula d'avui.